Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Aquí un joven asegura que soy un estafador. ¿Quiere usted que le haga una demostración de mi poder?
Es todo cuento.
¿Usted cree? Se llama John Trask. Natural de Phoenix. Tiene 27 años, de estado soltero. Carnet de identidad número 609-10-6614. Lleva un reloj, regalo de su padre.
¿Cómo lo sabe?
Tiene una carta en el bolsillo de una chica que abandonó. Una chica que le quiere.
Ya está bien.
Dani, què estàs veient?
Xxxt, estic veient l'home amb raig X als ulls, un clàssic del Roger Corman, home.
Ah, sí, l'he vist diverses vegades, és boníssima. Explica la història de l'oftalmòleg, el doctor Xavier,
que desenvolupa unes gotes que li permeten veure més enllà del visible.
Exacte, veu fins i tot amb raig ultraviolet, raig X.
Com està convençut que els assajos clínics amb voluntaris o amb animals no serveixen per res, experimenta amb ell mateix. I les gotes funcionen.
Sí, funcionen tant que pot veure en un llibre tancat, poc diagnosticar una malaltia sense anar a escoltar el pacient i veu a través, saps?
En definitiva, ha aconseguit veure a través dels objectes opacs. Brutal.
Sí, però la cosa acaba malament.
Sí, amb el temps i la contínua exposició d'aquestes gotes, la capacitat del doctor Xavier augmenta, però es descontrola.
Perquè ja no només veu en termes humans, sinó que veu formes de llums, textures... I...
Amb tot això es torna mig boig, mata accidentalment a un amic, acaba fugint, va en un circ, va en un casino, en definitiva.
Que els ulls del doctor Xavier acaben alterant-se del tot, no només de visió, sinó d'aparença.
Què vols dir?
Però és que primer tenen un color negre i plata, però al final són negres del tot.
Uix, per amagar la inquietant aparença es fica unes ulleres fosques en tot moment, però està completament atormentat.
Sí, sí, al final de la pel·lícula el Xavier va pel desert i entra en una església, i allà...
Mira, sí,
exacte.
¿Quieres salvarte?
¿Salvarme? No. Tan solo pretendo decir lo que veo. Una tiniebla fría, más allá del mismo tiempo. Una luz que alumbra y abrasa el ojo que nos ve a todos.
Uy, 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 uy. Pero es que, escolta el que li diu al pastor.
A veure.
Sí, no sé si és el millor consell que se li pot donar a un científic desesperat.
No ho crec.
Ves el pecado y al demonio. Pero Dios nos ha indicado el justo camino. San Mateo dijo en el capítulo 5: si tus ojos te escandalizan, arráncatelo.
¡Mare meva! ¡Mare manera!
I què fa? I què fa el professor Xavier?
S'arranca els ulls.
Avui, ciència contra ficció.
Aquí comença... Radicals Lliures, amb Dani Jiménez.
L'escriptor colombià René Rebetet deia:
la literatura de ciència-ficció és la crònica més fidel dels nostres temps i de vegades també una guia premonitòria del futur.
I jo hi estic molt d'acord.
Terminator,
jocs de guerra,
Wall-E,
Frankenstein,
intel·ligència artificial,
Ronda Error,
el Parc Juràssic,
Blade Runner,
Alien,
Gattaca i un llarg etcètera. Avui parlarem de ciència i de ficció. De ciència-ficció i de la finíssima línia que separa aquestes dues disciplines.
I buscarem no només els casos on la ficció s'alimenta de la ciència, sinó també quan la ciència s'alimenta de la ficció i com aquestes idees poden acabar sent una realitat.
A més, analitzarem com el discurs de la ciència-ficció ha quallat més que no pas el discurs de la ciència.
És una estranya parella, aquesta.
Un Kramer contra Kramer. Un ciència contra ficció.
Perquè aquesta relació va començar fa molt de temps o què?
a partir del siglo XIX. Antes se habla de filosofía natural. Es decir, cuando pensamos en la ciencia tal y como la pensamos hoy en día y desde un punto de vista de su, de la, digamos, la, el establecimiento y la institucionalización de las disciplinas científicas, que poco a poco se van, digamos, pues eso, consolidando a lo largo del siglo XIX, por eso hablamos de ciencia desde el siglo XIX. O sea, estamos hablando de 200 años de ciencia en ese sentido. Y la ciencia ficción, pues digamos que sus orígenes están más o menos en el mismo sitio.
Aquest que ens respon és el doctor Carlos Tabernero, investigador de l'Institut d'Història de la Ciència de la UAB i un especialista en analitzar històricament la ciència-ficció.
Que la ciència-ficció s'inspira en la ciència és evident, n'hi ha molts exemples d'aquests.
Un de molt bo, per exemple, és Parc Juràssic, no?
Que la pel·lícula surt el 92 i el llibre el van escriure el 90, no?
Un llibre de Michael Crichton, molt bo, molt recomanable, i en aquells moments les notícies parlaven justament d'això, no? D'ADN de dinosaures.
De clonació.
De seqüenciació del genoma. En Carlos té molt clar que la relació entre ciència i ficció és bijectiva.
Steven Spielberg, en algunas de sus películas, lo que ha hecho ha sido imaginar, con sus equipos técnicos, evidentemente, porque no es él, es todo el equipo con el que trabaja, pero ha imaginado aparatos de artefactos tecnológicos, por ejemplo, que muy poco después se han convertido en realidad, ¿vale? Y eso que sus narrativas son de mucho más allá del mundo en el que vivimos y que provienen también de la literatura de la que él coge, ¿vale? Un ejemplo de eso son, por ejemplo, las interfaces que aparecen en Minority Report. Claro, son interfaces que son interpretaciones también de lo que escribió en su día Philip K. Dick. Es decir, que ya nos vamos a un montón de referencias. Y esas interfaces, cuando salieron en Minority Report en el 2002, al público nos pareció, wow, vaya flipada, ¿no? Lo que está haciendo este tío con las manos y todo este follón. Bueno, pues eso es ahora perfectamente normal. Estamos perfectamente acostumbrados a utilizar las manos en nuestras interfaces para mover cosas. Es decir, es parte del desarrollo. La alimentación es claramente biunívoca, desde mi punto de vista, y hasta cierto punto fácil e interesante y necesaria d'explorar.
De la conversa amb en Carlos no només surt la importància de la ciència-ficció en la construcció de l'imaginari científic de la gent, sinó també del poder de les imatges, de la força de les imatges.
La mayor parte de los conceptos sobre naturaleza y medio ambiente los recibimos mediante la imagen. Y curiosamente, por ejemplo, en primaria y en secundaria hay asignaturas donde estudiamos gramática y sintaxis en todos los idiomas habidos y por haber. Pero nadie explica la gramática y la sintaxis de las imágenes. Y curiosamente es el medio a través del cual recibimos la mayor parte de nuestro... Recibimos, procesamos y socializamos el conocimiento y nuestra manera de mirar y nuestras lecturas del mundo.
Aquesta idea és molt potent. I us ho mostrarem un exemple. Segur que heu vist alguna vegada aquella famosa imatge de l'evolució, on es veu un mico, on es veu un homínid,
sí,
que ja va una mica més
i
dret,
tant,
un homínid que ja va,
sí,
gairebé dret, a vegades amb una llança, i es veu,
sí,
un,
sí,
home.
Sí, sí.
Aquesta imatge és profundament incorrecta.
Ah, no?
Sí, no,
però si l'hem vist mil vegades.
L'evolució no segueix un camí recte, ni predeterminat, ni la guia, la complexitat o el progrés, ni el final de l'evolució són les persones. Això és una imatge de mitjans del segle XIX, on sí que es pensava que l'home era la cúspide de tot plegat, però no és veritat. L'arbre de la vida que va fer Darwin mostra que tots els animals estem al mateix nivell. No hi ha una espècie elegida.
Sembla que aquest tema promet moltíssim, però sempre ens acompanya una història real.
Doncs sí, i fent un homenatge a la pel·li d'en Roger Corman, avui descobrirem la història de Joaquín Argamasilla.
Oh.
Una història apassionant. Escoltem-la.
Nova York, 6 de maig de 1924. Som en un saló ple de gom a gom de l'Hotel Pennsylvania. El públic està expectant per veure aquest fenomen paranormal que ha vingut des de molt lluny. Entre la gent, mig ocult, i observant atentament tots els moviments, hi ha en Harry Houdini, el mag, l'escapista i, en els darrers anys, el flagell dels espiritistes, mèdiums i altres farsants. El mentalista és un jove de 19 anys que es diu Joaquín Argamasilla i el presenten com l'espanyol amb visió de raigs X. Argamasilla es col·loca una vena als ulls i demana a una persona de l'audiència que introdueixi un paper dins d'una caixa metàl·lica amb una paraula escrita. La tanca. Agafa la caixa de ferro i zinc, la mou durant una estona i diu en veu alta, encertant, Hendrickson. L'audiència sorpresa comença a aplaudir. Mentre Argamasilla baixa de l'escenari satisfet, Harry Houdini s'apropa i crida: aquest jove espanyol no té visió sobrenatural i no és capaç de veure a través d'aquestes caixes de metall. És un truc!
Uau, quina història, eh?
Sí, és curiosíssim que una història com la d'Argamasilla i la pel·li que estaves veient abans del Roger Corman siguin tan similars, eh?
Potser no és tanta casualitat.
Ah, no?
Eh? No. Després analitzarem aquest cas. Però ara és el moment de fer una retrospectiva i veure la història de la ciència-ficció, i ho fem, com sempre, de la mà del nostre historiador de la ciència, en Miquel Carandell. Miquel, quins són els orígens de la ciència-ficció?
Hi ha qui diu que fins i tot els primers poemes èpics, el Gilgamesh famós, sí, dels sumeris, és una mena de ciència-ficció, perquè ja té elements fantàstics, recerques de la immortalitat, ja té alguns elements que ja hi ha estudiosos que diuen, bueno, això ja podria ser considerat ciència-ficció.
Per tant, ens aniríem a fa 4-5 mil anys.
Sí, 2.000 anys abans de Crist.
Mare meva.
Sí, sí. Hi ha d'altres menys conegudes que són també molt antigues, de 4 o 5 segles abans de Crist. A la Índia hi ha un poema que es diu Ramayana, que parla de algú ja més concret en ciència-ficció, la Vimana, que seria una mena de màquina voladora...
Brutal.
...amb una mena d'ales que volaria fins a l'espai i que destruiria ciutats senceres. És a dir, un element totalment de ciència-ficció.
Fixa't, perquè jo pensava que la primera referència al que seria un avió era de Leonardo da Vinci, però de nou, gairebé 2.000 anys abans... Ja hi ha algú que ho pensa igual.
Sí, hi ha algú que ho escriu com una ficció. Clar, da Vinci ho pensava més científicament.
Més tecnològicament,
sí,
correcte.
Sí, un altre exemple el trobem a l'antiga Grècia. Hi ha un escriptor grec-sirià que es diu Lucià, en el segle II després de Crist, en què també escriu una mena de fantasia on hi ha personatges que viatgen a l'espai exterior, que es troben amb vida extraterrestre, una ciència-ficció total.
Això, sí. De nou ens trenca amb el mite que Jules Verne és el primer que pensa el viatge a la Lluna, tot plegat. No.
Res, els antics grecs ja pensaven fins i tot en lluites intergalàctiques.
I trobem algun científic que hagi fet ciència-ficció? No sé si m'explico.
Sí, de fet, els primers científics considerats ja gairebé com a científics, sabem que l'edat mitjana, després de l'edat mitjana europea, passa allò que en diem la revolució científica.
Galileu, Kepler, Copèrnic, Tycho Brahe, Giordano Bruno, una mica més tard Newton, Leibniz, una sacsejada.
Una sacsejada de la ciència, els experiments, els telescopis...
Correcte.
Tot això... N'has dit un de molt important. Kepler.
Kepler té alguna cosa a veure amb la ciència-ficció?
Kepler va ser un astrònom, també va ser un astròleg, que això no, molta gent no ho sap.
És veritat, també se'ls va casar moltes vegades, segons l'horòscop, diguéssim.
Però també va ser un escriptor de ciència-ficció.
No.
Sí. Hi ha qui considera que la seva novel·la El somni, que va sobre un jove islandès que viatja a la Lluna, és la primera... novel·la de ciència-ficció real, perquè ja estem parlant d'una ciència moderna.
I de quan estem parlant, això, Miquel?
Estem parlant del segle XVII, principis del segle XVII. 1608 es publica, o Kepler va escriure aquesta novel·la. I en aquesta època també es descobreix Amèrica, es dona la volta al món, s'arriba a Austràlia...
És una època de descobertes.
Altres situen l'origen de la ciència-ficció a un altre llibre mític, que és el Frankenstein de Mary Shelley.
Si a mi m'haguessis preguntat abans de començar a xerrar amb tu, hauria dit Frankenstein, no? On veiem aquest paral·lelisme molt clar, però això ja ens trasllada al segle XVIII, XIX, no?
Sí, principis del segle XIX.
Correcte.
I es publica a principis del segle XIX, sabem Mary Shelley, que dibuixa aquell prototípic científic boig, no? Que reviu aquella persona, que té diverses coses interessants. En primer lloc, que va molt en conjunció de la investigació de l'època. En aquesta època s'està pensant que l'electricitat podria ser una forma o una de les raons per la qual estem vius. Hi ha molts experiments que, per exemple, fan descàrregues elèctriques a potes de granota i les potes de granota es mouen.
De fet, aquests experiments, a mi que m'agrada molt l'espectacle científic, no només es fan en laboratoris, sinó que es fan en espectacles que tenen aparells que generen electricitat i enrampen a la gent, fan que es contreguin els músculs, fan que es mogui una cama, com tu dius, les potes de granota.
Sí, de fet, pocs anys abans de Frankenstein, hi ha un espectacle públic a Escòcia on un científic que es deia Andrew Ure agafa el mort del cadàver d'un condemnat a mort i el reviu, o el reviu, el fa com fer uns espasmes just quan s'havia mort amb electricitat. I aquí es creu que és la inspiració clara de Mary Shelley per Frankenstein.
Segur que és la inspiració clara de Mary Shelley i la inspiració de l'electroxoc, no? Tothom ha vist les pel·lícules allò... 220! 400!
Així és.
Val a dir que Frankenstein, que és un llibre molt bonic, és el nom del científic. Mai se li diu Frankenstein a la criatura, que se li diu el monstre, la criatura o l'ésser, però no... Nosaltres ara, quan diem Frankenstein, pensem en l'ésser o en la criatura, però el llibre no és així, diguéssim.
És el científic,
sí. És el científic.
De fet, Frankenstein també ha portat a un segon element interessant, que és la reflexió sobre la responsabilitat del científic.
Davant de la seva
descoberta. Davant de la seva creació, de la seva descoberta. És a dir, Frankenstein és el científic, reviu el monstre i el monstre s'escapa. Clar, amb el novel·lista de ciència-ficció per excel·lència.
Jules Verne. Ara no em vull equivocar.
No t'equivoques.
Que més o menys és d'època de Shelley, una mica abans, una mica
no, després. No, una mica després. Seguim. D'Anglaterra a França, de principis del XIX cap a finals del XIX, també acompanyat de molts descobriments científics. Verne escriu Viatge al centre de la Terra, de la Terra a la Lluna, 20.000 llegües de viatge submarí, novel·les que estan molt basades en la ciència del seu moment, però que a la vegada anticipen, moltes vegades amb molt cert, la ciència del futur, no? O intenten dibuixar com serà el futur de la ciència.
Una última història, Miquel, va, la darrera.
La última. Saps d'on ve la paraula robot?
No. No, però pràcticament en tots els idiomes es diu robot, no?
Sí, perquè és un producte de la ciència-ficció.
A veus?
I no és un producte de l'anglès, que podria ser, podríem dir, del dominant,
robot,
o ni del llatí, ni del grec, ni del francès. És del txec.
Explica'ns aquesta història, va.
Bueno, pues, l'escriptor de ciència-ficció molt recomanable, Karel Čapek, que té un llibre que es diu La guerra de les salamandres, que recomano molt llegir perquè és molt interessant, va acunyar en una de les seves obres la paraula txeca robota, que significa esclau, significa aquells esclaus de l'edat mitjana europea, els serfs de la gleba. En txec es diuen robotes, i ell va utilitzar aquesta paraula del txec per parlar dels que fins aquell moment s'anomenaven autòmates, que era com es parlaven d'aquests serfs mecànics.
No? I això va ser fa...
Això va ser principis del segle XX, 1920 és aquesta obra de Karel Čapek, la paraula de Čapek fa fortuna, s'extén per la ciència-ficció i s'extén al nostre dia a dia. Nosaltres el que tenim a la cuina que ens fa les croquetes és un robot de cuina, no?
Fantàstic, moltíssimes gràcies, Miquel.
Gràcies, Dani.
Radicals lliures.
Joaquín Argamasilla va néixer el 4 d'abril de 1905 a Bilbao i era fill del marquès de Santa Cara, un conegut aristòcrata molt proper al dictador Primo de Rivera. El seu pare estava convençut que el seu fill posseïa una habilitat anomenada metasomoscòpia, és a dir, la capacitat de veure a través dels cossos opacs. Curiosament, Argamasilla només podia veure a través de dues caixes de metall que portava. No valia qualsevol capsa de ferro o de qualsevol altre metall. Els seus poders només funcionaven amb aquestes dues peculiars caixes seves. A l'escenari, el cos alt i gros d'Argamasilla es movia amb parsimònia, mai es posava nerviós i gairebé sempre l'encertava. La seva fama va anar creixent fins al punt que la reina Maria Cristina va demanar a una comissió d'experts que comprovés les seves habilitats. Aquest grup estava presidit pel Premi Nobel Ramon y Cajal, però també hi havia el físic Blas Cabrera i molts altres científics. L'èxit a Espanya l'havia esperonat a conquerir Estats Units, així que el seu pare i ell van embarcar-se cap a Nova York. El que no sospitaven cap dels dos era que Houdini l'estava esperant.
Si hi ha un autor que ha analitzat des del punt de vista de la ciència la ciència-ficció és el doctor Jordi José Pont.
I tant, el doctor José Pont és catedràtic de la UPC i autor del llibre La ciència de la ciència-ficció.
Entre molts altres llibres. És un autèntic referent en mirar si, per exemple, King Kong seria possible des del punt de vista de la ciència i moltes més coses. Per això li vaig preguntar sobre aquesta relació entre la ciència i la ciència-ficció. Però ens va introduir un element nou i molt interessant. I és que la ciència-ficció pot ser útil per aprendre ciència. Escolta'm.
Tu pots explicar-li a una persona coneixements bàsics de ciència, però que a vegades, si utilitzes una equació o els mètodes estàndard, ho poden trobar avorrit. En canvi, si els hi poses un fragment d'una pel·lícula, diuen, ostres, això no és el que jo m'esperava, no? I fa reflexionar, per exemple, com gira una nau, doncs et porta a les lleis de la mecànica. Cosa que, si no, d'altra manera, un problema tradicional amb numerets i un objecte que rodola per un pla inclinat, doncs són coses molt trillades i, a més, amb un cert caràcter avorrit, podríem dir, per molta gent.
Molts dels seus llibres serveixen com a eines docents per poder investigar i treballar tot plegat. El que passa és que la ciència-ficció és fidedigna amb la ciència o no massa?
Hi ha molts errors que, a més, són molt coneguts i que estic absolutament convençut que el 100% de guionistes d'avui dia els saben, però hi ha com una sèrie de normes no escrites que fan que s'ha fet sempre així i ho continuem fent. I per mi el favorit és el tema del soroll a l'espai. És a dir, amb excepció de pel·lícules com 2001 i alguna altra, d'acord? Gairebé totes les naus, per exemple, en la saga de Star Wars, per exemple, fan aquests sorolls tan característics, no? I només sentint el soroll ja saps quin tipus de nau està atacant, no? Si és la nau dels rebels o de l'imperi, no? Bé, a l'espai no hi ha aire i, per tant, no hi ha mitjà on propagar ones sonores, que seria, diguem, el mecanisme que necessites perquè el so es pugui propagar, no? Per tant, aquest, diguem, és a tot arreu. Sé que a Star Wars, per exemple, hi ha físics, diguem, lligats als equips de producció i tal, i per tant, vull dir, això és l'ABC, no? Vull dir, això tothom ho sap. Però s'ha fet així sempre i, per tant, suposo que per no donar-li un caire que es podria considerar com avorrit, doncs el so de les naus continua imperant en les pel·lícules que es fan en ple segle XXI.
Bueno, jo això ho entenc perquè dona com llicència creativa i dona ambient, dona ambientillo.
Si no, tota la pel·lícula en silenci.
Tu t'imagines?
No podria ser. Tot i així, no només hi ha les llicències creatives per fer servir els efectes especials, sinó també hi ha una llicència narrativa, i és que els científics acostumem a ser els dolents de la pel·lícula.
Sí, sempre.
T'hi fixes, no?
Sí.
Ja, me recordo fa anys vaig llegir un llibre que es deia de Faust Strangelove, que era el científic protagonista dolent d'una pel·lícula d'en Kubrick, i bàsicament analitzava la tipologia dels científics en el món de la literatura i del cinema, no? Jo crec que el tema, bàsicament, la conclusió és que també quan mirem quin tipus de tractament de pel·lícules o d'arguments es realitzen, les històries, diguem, les utopies, en certa manera, no? Amb un caràcter una miqueta negatiu, no? Et donen com més joc. En canvi, quan mostres un món on tot funciona, vull dir, gairebé la gent el considera avorrit, no? En canvi, que hi hagi un científic boig que et pot posar en perill la humanitat i tal, ostres, això genera, des del punt de vista narratiu, un discurs molt més, que et dona molt més joc per una pel·lícula o una novel·la, no?
L'imaginari popular està lligat a grans figures, des de Fleming a Einstein, passant per Curie o Pascal, però en canvi l'imaginari cinematogràfic o literari està lligat a una narrativa on ha d'haver-hi un conflicte que es resolgui amb una trama, uns herois...
És necessari, però té el seu punt positiu.
Sí, quin?
Home, es necessita el científic per la trama, per tant, és molt necessari el científic.
Ben vist. Com sempre, parlar amb el doctor Pont és interessantíssim, és un pou de ciència i t'omple d'exemples on la ciència i la ficció s'alimenten i es retroalimenten, però ens apunta una nova aplicació de la ciència-ficció, una mena de banc de proves on la ciència-ficció serviria per prospeccionar cap on va la ciència.
La ciència-ficció pot ser una eina per moltes coses. De fet, jo sempre sostinc que és una eina que et prepara pel futur. És a dir, per exemple, quan va sortir, si recordes, la famosa ovella d'oli i la gent començava a plantejar-se, ostres, si algun dia clonaríem humans, doncs els lectors de ciència-ficció ja feia anys que s'havien fet aquestes preguntes, perquè la clonació és un tema recurrent en l'àmbit de la ciència-ficció. No? El mateix amb molts altres aspectes, no? Juli Verne imaginant que algun dia arribaríem a la Lluna amb coets. Sí, òbviament és una ciència, és una eina per apropar-te a la ciència.
El nostre viatge per la ciència-ficció encara no ha acabat.
Ni tampoc ha acabat la història que tenim pendent i saber què passa amb Joaquín Argamasilla i amb en Houdini.
Així que no us perdeu al proper capítol.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.